No sé si amb les teves amigues sou de comentar sèries amb el WhatsApp.
Nosaltres som més de cara a cara, eh? Diré, però s'ha fet.
Però cara a cara vol dir que quedeu per veure la sèrie i comenteu allà in situ.
Clar, de vegades no quadres, però ja, jo què sé, doncs vas al bar i llavors has vist aquesta sèrie, pum, 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 pam, pam.
D'acord.
Però també costa a vegades quadrar, saps? O sigui, o és un fenomen tipus el que tu comentes, o, jo què sé, Paquita Salas ja ha prescrit una mica. Ja. No sé quin parlant,
sí.
Eh? Però...
Home, fenomen ara que... Per exemple, els crucs de pares, ara. Per exemple, i el meu,
fum,
de pares de la
fum.
Meva colla, traien fum amb adolescència, ara fa 4 dies,
i
vinga a reenviar-se coses i a posar-se les mans al cap. No, jo pensava que ves no sigui un fenomen semblant, no ho sé, perquè allò va ser un esclat global, però una mica d'això hi hagi amb la nova sèrie de la Letizia Dolera, que es diu Pubertat, que s'acaba d'estrenar a HBO Max, el primer capítol. És un cas terrible, eh? Un cas d'abusos sexuals entre menors de 13 i 14 anys en el si d'una colla castellera que posa de cap per avall aquella petita comunitat, aquell poble. Letizia Dolera, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, molt bé.
Anava jo parlant d'adolescents i tu anava fent com gestos. I,
jo anava fent-ho. Com que...
Ja m'agradaria.
Com que no serà aquest fenomen global. I per què no?
I per què no?
Per què no? Sí, perquè és en català. No.
Mira.
Vinga, posant aquí el dit sobre la nafra. No. Doncs pues mira, començo per això. No sé si... explotaran els grups de WhatsApps de pares en pubertat, si era una mica la intenció.
No, ara feia una mica de broma. No, perquè clar, jo vaig flipar quan es va estrenar Adolescència, perquè nosaltres ja havíem rodat Pubertat, i em va sorprendre molt, no?, que a més fos també un títol que és una paraula, tot això. El que sí és veritat que Pubertat, en contraposició com a Adolescència, tot i que crec que les dues són reflex d'un problema social mundial, no és tan àspera ni tan crua ni tan desesperançadora com és Adolescència. Mm. O sigui, a Pubertat hem volgut obrir una escletxa per on entri la llum i dir que realment els nostres menors, i nosaltres també com a adults, no?, que la societat som potser capaços de lo pitjor, però també de lo millor si tenim les eines.
I aquesta paraula preciosa que és reparació.
Correcte.
Eh? Que en parlarem després. Però, de moment, reaccions, clar, un capítol, deia jo. És que jo he tingut la sort, Clàudia, hem tingut la sort de veure ja sencera la sèrie. I ara li deia a la Letizia, jo l'últim capítol, fill, plorant com... I no tinc fills,
sí.
Justament. Imagina't els pares quan arribi el sisè capítol. Però, de moment, quines reaccions esteu tenint?
Doncs, mira, a l'estrena, com vam posar-ne 3 de capítols,
sí.
Vam tenir reaccions molt, molt maques, molt intenses, molt xules. I de moment, del que és l'estrena del primer capítol, perquè cada dimecres s'estrenarà un capítol, doncs molt bé, la gent com amb moltes ganes de seguir veient i de parlar-ne, no? De parlar d'això, perquè de vegades aquests temes formen part, es queden en el tabú, es queden en llocs foscos de vergonya i de dolor, i entenc el dolor, però crec que si en parlem i ho traiem del tabú, podem fer que entri la llum, precisament.
Bueno, i tu has rigut molt, eh? S'ha rigut molt mirant aquesta sèrie.
Sí, també.
Té comèdia, també, en alguns moments.
Sí, home, és que si no, la vida, nen, seria per tallar-se les venes, i no és el cas. Escolta, i per què situar-la en un món tan particular com el dels castells?
Ja, doncs mira...
En resposta curta.
Perquè realment crec que els castells... la imatge d'un castell ja tenia dins tota la metàfora de la sèrie, no? Aquesta cosa de hem de fer pinya per pujar ben alt, la pinya serien com els valors de la societat. El tronc, per pujar, has de tenir confiança. Si no confies en el de baix, no pots pujar. I avui dia sembla que no pots confiar en el teu veí. Mentida, sí que pots confiar en el teu veí. I els nens, la canalla, els més petits, per pujar, s'han de sostenir sobre els adults. I això és molt maco, perquè és el que la societat... doncs hauríem d'anar cap allà, no? De ser una mica el sostenir... On els nens es puguin recolzar i emmirallar. I també un castell és fràgil. Te l'has de currar perquè s'aguanti.
Sí.
És fràgil com fràgils poden ser les comunitats, les famílies o les persones.
Aquesta metàfora, eh?
Imagina't, tot... llavors vaig dir, bueno, castell.
I a part no... has tingut un expert en la matèria.
No podria haver triat millor cap de colla que un actor casteller, fill de castellers, que és en Biel Durant. Bon dia, Biel, com estàs?
Hola, bon dia.
Et trobes bé?
Bueno, no, estic molt acostipat.
Veus?
La veritat.
Sí. Bueno, és que ja m'ho han dit, de fet no pots estar aquí amb nosaltres a l'estudi. T'estàs reservant, imagino, perquè aquests dies esteu de funcions al Teatre Lliure.
Sí, avui a les quarts de sis he de ser al Teatre Lliure i avui necessitava agafar una mica de piles. Sí.
Molt bé, doncs no t'emprenyarem massa, que prou que t'emprenyem, perquè deu tenir el rècord ja d'entrevistat aquí del Tot és Comèdia de l'any. Obra que fa en Biel Durant, que el tenim aquí, home, perquè s'ho mereix.
Home, és boníssim actor.
Escolta, i a més, és que és una forma de tancar el cercle bonica, bonica, perquè tu sempre dius, Biel, que no haguessis estat actor si primer no haguessis estat en Xaneta, de petit.
Sí, per mi ha sigut una carambola molt forta, perquè sí, jo faig d'actor perquè el Vigas Luna, dia en un assaig, em va fer un càsting, i era totalment casual. No havia fet ni els Pastorets, vull dir que la meva vida anava cap a una altra banda, i de cop i volta que la vida et doni aquesta oportunitat de poder fer un altre projecte. Fixa't tu quants projectes ambientats en el món casteller, audiovisuals, deuen haver-hi al món. Doncs potser La Teta i la Lluna i Pubertat. Almenys de...
Ja era hora, home.
I el Biel està en els dos.
Exacte.
Sí.
Sí. Tu encara fas...
No, fa molta il·lusió i, a més...
Volia preguntar si... Sí, ja ho veig. No patim. Escolta, si encara fas castells o estàs en contacte amb aquest món... És que jo us volia demanar una mica la reacció, no?, que hagin pogut, o que penseu que puguin tenir com a espectadors, els castellers. Això m'interessa molt.
Sí, bueno, jo quan em van enviar el guió, clar, a priori, la premissa, abusos sexuals en l'entorn d'una colla castellera, dic, hòsties, a veure com ho ha fet això, la Leti, perquè va molt forta, no? Ens diran de tot. Clar, i comences a llegir i de seguida dius, ah, vale. O sigui, és que, clar, és tan brillant el punt de partida, s'entén tant el perquè de l'elecció de la colla castellera, i a més és tan valent i tan encertat que una colla com en aquest cas els Minyons hagin dit sí, juguem per totes perquè aquesta tesi la compartim i la comprem, no? I hi ha alguna cosa també de mirall, d'autodepuració, hi ha alguna cosa de vacuna, no? Per mi crec que en aquest cas és el món casteller, podria haver sigut una família, un club de hockey, el que vulgueu, però al final és una gran família, tothom et dirà que una colla castellera és una gran família, a més molt, 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 molt diversa, i que tingui aquesta capacitat d'autoanàlisi i d'entendre com la realitat social impacta també en una colla castellera, que, recordem-ho, tenen comissions LGTBI, tenen comissions feministes, tenen comissions de tecnologia per adaptar-se a tot el que va sortint per poder fer els castells el més ràpid i el més eficientment possible. Vull dir que, en el fons, no deixen de ser entitats absolutament obertes, molt més obertes del que la gent es pensa, perquè de vegades ens els mirem des de fora com si fossin una colla de gent tancada i estranya i tal, i en absolut, no? És poques coses més permeables i més obertes que una colla castellera.
Situem-nos, va, Sant Joan, nit de Sant Joan. Els petits de la colla se'n van de festa, són aquelles festes de les primeres vegades.
Per què no em parles del que vas fer per celebrar la revetlla de Sant Joan?
Estic intentant que confiïs en mi. Necessito que em diguis la veritat.
Jo no he fet res.
¿Cómo pudiste abandonarme así? ¿Quién dice que no te quedaste aquí? Sin ti, el cielo se me oscurece.
Clar, i mentre els pares la Letizia Dolera, que també actua en aquesta sèrie que ha creat, escrit i dirigit, en Xavi Sáez, la Betsy Turner, en Biel Duran, és a dir, els grans ballen batxat a la plaça, els vostres fills desapareixen, i ara tira tu, Letizia, perquè jo amb els spoilers sempre la cago. Fins on tu
doncs
puguis.
Doncs se'n van de festa amb un grup de nens més grans. I dies després, perquè això és el que sabem en el capítol 1, dies després comença a córrer un rumor de que hi ha hagut una agressió sexual la nit de Sant Joan. Però és un rumor només, al principi. Llavors, què fas quan tens un rumor i no tens una denúncia?
Què fas?
Clar.
Què fem?
Què fem amb això? Comences a preguntar, investigar, sospitar... tens una diada, què fas? No vas a la diada? Clar, si vas a la diada, no? Perquè per un rumor no pots tampoc bloquejar una diada.
La diada castellera, eh?
Correcte, on ha d'anar tota la colla cap a fer un castell. Llavors, el rumor va creixent, no? Vas a la diada, el rumor va creixent, comença a dir-se que els implicats són de la colla, però, clar, no saps qui són. Llavors, amb tota aquesta tensió d'aquest rumor, van a la diada, fan el castell, i què passa? Què hem dit al principi, eh? Què hem dit?
Aquesta confiança.
Aquesta confiança,
és...
molt bé. S'ha trencat.
Aprovada.
Punt aprovada. Positiu. Vinga. Gomet. Gomet verd. Aquesta confiança s'ha trencat i el castell cau a la diada.
Sí. I clar, i la colla, quan comencen els rumors, tu que ets el cap de colla, clar, això com s'entoma? S'han de prendre decisions. O sigui, jo no sabia que hi havia patrocinadors a les colles castelleres, tu. Clar, aquí també hi ha el tema de calés pel mig, vull dir que la cosa és complexa. A part de la gravetat dels fets, sí, s'acaben demostrant, clar.
El Kevin, el cap de colla, que es diu Kevin perquè és un homenatge que li fa la colla llegendària dels Nens del Vendrell.
El Kevin Prado, el cap de colla dels patrocinis.
Sí. El Kevin li és igual, el tema del patrocini. El que li importa és com se n'ensortirà la colla d'això, no? A nivell personal, amb totes les implicacions que això...
És un bon tio,
si és un marron,
el Kevin.
És un bon paio, sí, el Kevin és un bon paio i, a més, és un tio que entén els castells d'una manera absolutament col·lectiva i comunitària. És aquests que pensa que ningú és imprescindible, però tothom és necessari, no? I que de cop i volta caigui aquesta bomba allà, jo em posava la pell del Kevin, no de qualsevol cap de colla, en una casa així, que t'explota la cara i és un marrón tremendo. O sigui, no, on et posiciones, no? O què fas? Com fas que la colla s'impliqui? S'ha de prendre alguna decisió col·lectivament o no? Si som nosaltres com a colla suficientment... Tenim l'entitat suficient com per poder decidir i jutjar al marge de la justícia? És realment molt
però,
complicat.
Escolta, Miguel, si això de jutjar ho fem nosaltres cada dia tots...
Ja, però clar, clar.
És una merda, però és així.
Però
és a dir, aquests
rumors,
menors... poder els vídeos que surten, tot comença a les xarxes, els comentaris, sí. I al final acabem linxant, hi ha un linxament públic. I sí. Sense proves, és així, això també funciona així,
sí,
malauradament.
Sí. Això també ho volíem posar sobre la taula amb la sèrie, no? De fins a quin punt de vegades passa això, que amb les xarxes socials es pot magnificar un cas sense tenir proves... I les conseqüències que això té, no només amb les persones directament assenyalades, sinó en tot l'entorn de la comunitat, en aquest cas a la colla castellera, no? Perquè hi ha una denúncia. O sigui, després del rumor i que caigui el castell, hi ha una denúncia a xarxes socials. I aquí ja esclata tot de manera definitiva.
Clar, clar. Jo amb 13 anys, als anys 80, jo una nit de Sant Joan llançava cebolletes, sabeu allò petit, que no fa ni soroll? O sigui,
sí.
Sí,
les bombetes, jo li deia bombetes.
Sí, bueno, clar, que el barri érem castellans i tal. I bevia Fanta, jo. Vull dir que, no, jo tinc la sensació de que els 13 anys, els meus 13 anys, no tenen res a veure amb els 13 anys d'ara.
No, això és cert, clar, sí.
Nosaltres ens llevàvem el dit, vull dir,
diguem que la innocència durava una miqueta més. Tot i que als 13 anys la sexualitat ja se t'ha despertat, eh? Les hormones ja estan començant a dir hola.
Pues mira, a casa vam trigar una mica més, en el meu cas, eh? Potser era excepcional, però...
Sí, jo, una de les coses de la sèrie, jo me'n recordo el primer visionat, el visionat que vam fer així amb l'equip, de dir, és que són molt petits, és que són petits, és que són nens i nenes. I quan els veus, ara l'Eti diu, és que la nit de Sant Joan se'n van amb uns nanos que són una mica més grans, però és que tenen com 15 o 16 els
sí,
que són una mica
més
grans.
Però això, hi ha dades constantment, del porno, que amb 9 anys ja estan mirant porno, vull dir que tot comença molt abans. I això, clar, ara hi ha com aquest descontrol també per xarxes, que hi ha una llibertat o una cosa que no teníeu vosaltres, per exemple, no?
Sí,
clar, i una addicció també, no? Els telèfons mòbils tenen tot d'aplicacions dissenyades per gent molt intel·ligent que el que vol fer és generar addictes. Perquè ara estem en el capitalisme econòmic, però també en el capitalisme de l'atenció.
Totalment.
Llavors volen captar la teva atenció.
Sí. I exhibir medalles, no? Que hi ha una part de les xarxes que això ho fan, ho multipliquen molt, no? Que és, aquest és un fucker perquè mira amb quina tia més bona que està i això si puc explicar-ho i puc compartir-ho molt millor, perquè això em converteix en un autèntic mascle alfa que respectat per tots els altres, no? Hi ha alguna cosa d'exhibició de la medalla que es multiplica per 10, no? De cop i volta nens i nenes, adolescents s'estan convertint en mercaderia per fer-te una marca forta davant dels altres.
A més, amb tots els estereotips de gènere corresponents, els tios, amb això que deies del fucker i vaig amb aquesta tia, i que ara els nens parlen de quiero tener un Ferrari, que és em sembla fortíssim.
Sí, sí. Xica de valor.
Sí, i les noies, doncs, amb la sexualització, no? Se'ls hi parla de tu capital sexual, empoderar-te a través de tu sexualitat, que... que ho puc entendre, però no deixa d'estar impregnat pel patriarcat de sempre.
Total. I els pares, quin paper juguen amb tot això? Perquè han descobert tot un món. O sigui, no coneixen, o sigui, coneixen realment el teu fill?
Estan desbordadíssims,
què fan per xarxes?
Els pares.
Ja, home, jo crec que els pares i mares fan el que poden, perquè és molt complicat, precisament perquè el sistema t'ofega. La vivenda cada cop és més cara, no? Llavors t'has d'ocupar de treballar per poder tirar la teva família endavant, no? Això per una banda. I després, per altra banda, tampoc som immunes els adults a l'addicció als telèfons mòbils. És que per mi el gran canvi ara que estem vivint social, antropològic, a part de tot el que està passant al món, és el tema de l'addicció als telèfons mòbils i com els smartphones han passat a formar part gairebé de com de la nostra...
És una extensió de nosaltres mateixos.
És una extensió de nosaltres mateixos, sí. No? T'emportes el telèfon a fer pipi. Mm. Sí, què és això?
Però clar, per exemple, el teu personatge li requisa cada nit el mòbil al criu i l'inspecciona.
Correcte, l'inspecciona.
El control parental funciona, no funciona?
És que no només ens podem basar en el control parental. El que més funciona és l'educació i la comunicació. Mm. Però clar, està clar que les famílies... No només t'educa la teva família, t'educa l'escola, t'educa l'entorn. O sigui, per això és un tema tan transversal, no? Però sí que és veritat que els nanos troben moltes maneres de saltar-se el pin parental i totes les maneres que apareixen a la sèrie són documentades.
Jo no sabia allò de l'aplicació aquesta oculta.
Existeix.
O sigui, l'aplicació que és la calculadora del mòbil,
sí.
I tu entres i allà pots amagar les fotos, els vídeos que no vulguis que veuran, que vegin,
sí,
els pares.
Clar, perquè aquí també hi ha un debat interessant, no? Si és els menors tenen dret a la intimitat o no.
Ostres. Anem complicant-ho tot. Anem complicant-ho, vinga.
Sí, sí. Sí, no, és molt interessant, però clar, al final és que del que es tracta és de parlar, de comunicar. O sigui, jo he descobert, currant amb les psicòlogues que ens han assessorat, que són expertes en violència i en infància i adolescència, que a més assessoren guions a través d'un equip que es diu Reversa, he après que tu, a un adolescent, el que has de fer, sobretot, és donar-li un espai a la seva veu. I que ell vegi que a tu t'importa el que ell pensa i que tu saps que està desenvolupant una visió del món pròpia, un pensament crític propi i uns sentiments propis i que vols prestar atenció a això i compartir-ho. I més que res per donar-li veu i que ells sentin també... Quan fas això, en certa manera s'empoderen i sobretot es fan càrrec. Entenen que ells com a individus ja s'han de començar a fer càrrec del que diuen, del que pensen, del que fan.
Mm-hmm. Clar, que si tu no els infantilitzes, ells ja tampoc ho faran, no?
Clar,
i que vas cap a la maduració una mica.
Exacte, perquè és aquesta edat bisagra on el nen està molt present, o la nena, però l'adult ja comença a palpitar, no? Mm. I què passa? Que la relació amb els pares i mares està molt basada en la infantesa, en la infantilització, no? Aquesta cosa de «es mi niño», «tendrá con 30 años seguirá siendo mi niño». Que és molt natural.
I con 50 també serà mi niño, ja t'ho dic.
Però que és molt natural i molt humà, no?
Sí.
Però
sí.
S'ha de donar espai també a aquest nou adult o adulta que comença a sorgir.
Mira, Duran, tu tens crios? Tens fills?
No. Ah. És una decisió que he pres no fa pas gaire, de no tenir-ne, perquè sempre tens com el dubte, tu que t'acompanyant, de si vols ser o no. I no vull ser-ho, i un dels motius pels quals no vull ser-ho és perquè no sé si sabria acompanyar-los en aquest món tan estrany d'ara mateix. I una de les coses és, doncs, per exemple, el despertar sexual amb aquesta pressió social, hipersexual i estètica que hi ha, amb les coses que fan patir, i no sé si jo estaria a l'alçada, sincerament.
Ostres, prendre aquesta decisió no ha de ser gens fàcil, i a més prendre-la en parella.
Sí, no, per sort, mira, la meva parella sí que té dues filles i ja està, vull dir que això ja està complert per la seva banda, però jo no me'n puc... No, em fa massa respecte i més ara. No sé si abans era més senzill, potser també ho mitifiquem, de vegades pensem que abans era més senzill i que ara tot és molt complicat, però a mi ara mateix em sembla molt complicat.
Mm. Uau.
Sí. Tot i que diré que la sèrie sí que vol obrir un camí lluminós,
Ho has dit abans i ara ho repeteixes.
Sí, no, és que sí. Per mi és molt important, perquè al marge de la... O sigui, no vull vincular-ho amb això que comentava el Biel, perquè a mi també em sembla més complicat ara tenir fills que abans, perquè, insisteixo, crec que estem en un canvi antropològic, però que a pubertat no s'estigmatitza ningú, ni els nens que són denunciats, ni els pares, ni les mares. Sí, al revés, s'humanitza tothom.
No, entre altres coses perquè els agressors també són víctimes, segons com. Víctimes d'una falta d'educació sexoafectiva, perquè quan comencem a parlar de totes aquestes coses amb els nostres nens, no? Hi ha una escena tan tendra, quan la germana petita d'un dels agressors, el que té 14 anys i per tant pot anar a judici, li pregunta a la seva mare, perquè ho ha anat sentint, mama, què és una violació? Uau.
Sí.
Jo no sé què respondria, eh?
Sí, sí, sí. És important, l'educació sexual i és important treure la sexualitat del tabú. Perquè és una forma de prevenció, també, de la violència sexual a la infància, que sabem que és el gran tabú definitiu, no? Si vas avançant en el tabú cada cop més endins. I està bé que una nena de 6 anys o un nen... Quan parlem d'educació sexual no estem dient de que aprenguin a què és tenir un orgasme, evidentment que no, però sí que tenen òrgans sexuals i que els hi puguin posar nom, que entenguin el que és el consentiment, que entenguin on estan els límits, que el seu cos és seu, bueno, una sèrie de coses que està bé parlar-ne als nens perquè, i nenes, perquè si no creixen en el... Ui, en l'amagar, ai, quina por, quina vergonya...
La por
sí,
i la vergonya.
I després, si passa alguna cosa, costa molt que ho expliquin per la por, la vergonya i la culpa.
Clar. Doncs anem acabant, i en aquest posar llum hi ha aquest... És molt greu que jo no sapigués què és la justícia...
Restaurativa,
fins que no he vist...
Pubertat,
la
no.
teva sèrie.
Jo tampoc ho sabia, fins que em vaig estar documentant. Però sí, la sèrie, diguem que posa sobre la taula aquesta eina. Després ja veurem si els personatges l'agafen o no, però per això és important, crec que, no sé, saber de quines eines disposem a nivell social, i la justícia restaurativa crec que és molt reparadora, molt transformadora i sobretot posa en valor la col·lectivitat. Perquè al final estem parlant d'un cas íntim, no? La violència sexual té lloc a la intimitat, però també la solució passa per la col·lectivitat, per l'acció col·lectiva.
És a dir, que tots puguem aportar alguna solució, no? A les preguntes que es pugui fer la víctima...
Exacte.
I per sortir. I com són aquestes sessions, així molt ràpidament, per la gent que no conegui...
Doncs mira,
la justícia?
Jo d'entrada diria que quan s'acabi la sèrie vinguem un dia amb...
Ah, d'acord.
Amb la gent
que... Estem d'espoilers.
No, bueno, amb la gent que, amb la que m'he assessorat i que realment ha estat en tots aquests processos.
D'acord.
I que de veritat és que m'encantaria tornar... Tot és comèdia per parlar d'això.
Doncs pues vinga.
Ala. No, agendes, eh?
I amb ells. Uh-huh. Els nens. I el Duran, tu que vas ser un actor nen, estàs aquí encara, no?
Sí.
Val. Com s'ha anat així una mica tallant. Els has donat algun consell a aquesta mainada amb la que has coincidit en el rodatge? O no sé com els has vist. De nen actor a nen actor.
No. Saps què passa? Que, mira, ha canviat molt això. Quan jo vaig començar, no hi havia coach de nanos que t'acompanyessin, que t'ajudessin, que els tinguessis allà com a guia, com a referent, per resoldre dubtes, per enfocar les seqüències, per entendre la història. Això és una figura que existeix ara. Aleshores, a mi no em toca. Jo estava allà, acompanyava, però a qui li toca els consells és a la directora, en aquest cas, i als coach. A la Mariona i a la Fàtima, que van fer una feina espectacular, i llavors tu has de respectar molt aquest espai d'aquestes professionals que estan acompanyant els nanos i no inflar-los el cap amb més merdes de les que ja tens quan has d'enfrontar una feina tan difícil com protagonitzar una història com aquesta. No?
Una història tan dura, a més a més.
Sí. De fet, amb els nens vam tenir moltes xerrades, vam anar de cap de setmana a una casa rural abans de començar per fer una mica de pinya, precisament. I per donar-los eines vam fer un taller d'interpretació de cap de setmana i va passar una cosa molt interessant, que és que per la nit jo els hi vaig requisar el mòbil. Ja havia avisat els pares i mares que això ho faria, perquè jo respecto molt que sempre hi ha una figura bueno, no? O sigui, no és que l'hagi de respectar, és que és així, vull dir.
Llavors, són menors.
I els pares em van dir, no, perfecte, que els hi treguis el mòbil, ideal, aviam què et diuen. I va ser molt interessant perquè primer em van dir, què? Com sense mòbil? Però què farem? I jo, parlar entre vosaltres, o sigui, saps? Jugar. I em va costar, es van enfadar alguns, els vaig treure el mòbil. Hi havia una persona d'aquests menors que no tenia telèfon i era molt interessant veure com no tenia cap ansietat perquè no necessitava tenir el telèfon a prop, perquè no en tenia, bàsicament. I els hi vaig treure, bueno, em va costar, se'n van anar a les seves habitacions, llavors, al cap d'una hora, jo vaig pujar, jo dormia al pis de baix. Llavors vaig pujar per espiar-los.
I què, què?
Ara aviam què feien, no? I vaig anar, allà vaig pujar les escales en silenci, me assomé a la puerta i estaven tots, s'havien reunit a una habitació i estaven fent jocs. Fent jocs de cantar cançons...
Revolucionari,
de, això,
eh?
No sé qui.
Radicalíssim.
Llavors, estaven jugant, o sigui, al no tenir telèfon, s'estaven inventant jocs entre ells. Llavors, al matí, quan vam esmorzar, els vaig dir, què? Què, com ha anat? Saps?
Sí, sí, però tornes als mòbils, no?
No, em van dir, doncs mira, al final vam estar jugant i no va ser tan greu. Mm. I jo, home, clar...
Doncs pel tema, per les actuacions i per com bé, per cert, estan filmats els castells, s'ha de veure, entre d'altres raons, pubertat HBO Max. Letícia Dolera, moltíssimes gràcies.
Gràcies
per
a vosaltres.
Sèrie. Biel Durant, millora't, eh?
Gràcies, guapos.
I una abraçada forta.
I tots a veure't al teatre.
Al lliure.
Sí, exacte.
Seguim.
Una abraçada gran.
El Tot és Comèdia, la sèrie 7 Catalunya. Cancel i Gretel, perdut per la teva gent.